Bon dia, companys, amics, seguidors del Rodamón. 28 de maig i amb una calor, però d'aquelles fortes. Passem de l'hivern a l'estiu directament. Han perdut l'etapa de la primavera. Avui, un dissabte més, mos acompanya la nostra companya Neus. Bon dia, Neus, que ens portarà la descoberta que va relacionada amb el convidat d'avui. També ens acompanya el senyor Jaume Martí, que ens farà caminar una miqueta.
Hola, què tal?
Cap on tirem avui?
Avui tirarem així una mica cap a l'interior.
Molt bé. I a la part final del programa, avui ens acompanya un convidat una mica mediàtic. És el senyor Lluís Llach, veí del poble de Porrera. Bon dia, Lluís.
Bon dia, què tal?
Bé, com cada setmana farem un petit comentari abans de començar amb l'espai, que aquesta setmana tractarà una mica sobre l'immigració. Diu que en un món tan globalitzat com el nostre, i amb la gent amunt i avall, el fenomen de l'immigració ens toca de ben a prop. De catalans pel món n'hi ha moltíssims, i ens agrada que allí on van o on anem ens tractin bé. A la meva manera de veure les coses, crec amb l'enriquiment cultural que els immigrants arribats a la nostra terra ens poden aportar, vinguin d'on vinguin. Ho he viscut a les meves carns gràcies a aquest programa, que durant aquest any ha portat a immigrants de tot arreu. Sud-americans, europeus, africans, asiàtics, del nord, del sud, de l'est i de l'oest, musulmans, catòlics, absentistes, cristians, protestants i hebreus. Gent que han fet possible que tu, que estàs a l'altra banda, aprenguis de la seva manera de viure i de fer. Ens pot agradar més o menys la seva manera d'actuar d'algun col·lectiu, però no podem generalitzar. De gent bona i dolenta n'hi ha per tot arreu, a casa nostra també. I, per favor, no et deixis portar per gent que alça la veu, aprofitant-se dels col·lectius menys afavorits. No deixis que la teva ignorància envers de la seva cultura et segui. És més, des d'aquí et demano que t'obris a conèixer la seva cultura i una vegada la coneguis, jutgis. Per acabat diré que l'ignorància i l'odi és un còctel molt perillós.
La descoberta del mes, amb Neu Rull.
Cafè antic quan la cervesa desvella somnis pels senzills. Pugem les vinyes amb les estrelles i fem l'amor als déus humils. Ella té uns ulls de poesia, tu el cos de jo et guanyo el persis. Alguns festegen amb la Maria mentre jo et guanyo el persis. Però Bosnia ja no hi neixen les flors mentre que és maig i en Sergi canta. Plora el vent i en sang el tant d'horror que ens separa. Europa creix sobre els vostres morts, mercadejant sense vergonya. Però la fredor d'aquest quinyol mai no hi serà el cafè nostre, el cafè antic, el fum.
Hola, bon dia. Tornem a estar aquí un altre dissabte, encantada d'estar amb vosaltres i amb els meus companys i l'invitat. I què més dir sobre aquesta cançó? Suposo que tots sabreu que és del senyor Lluís Llach. Aquesta cançó es diu El cafè antic i està inspirat amb el cafè de Porrera.
Es diu antic.
Que es diu antic. Sí, sí. Bé, la descoberta que he fet jo aquest mes no és cap descoberta. És obvi que parlaré avui sobre el Lluís Llach. Més que parlar de la seva música o de la seva poesia, que tots ho podem escoltar, el que faré és dir quatre coses sobre la seva biografia, més que res al principi dels seus començaments, perquè n'hi ha tanta d'informació a la seva biografia. He estat passejant la pàgina web de lluislach.com i bé, seria impossible explicar-ho tot. Doncs bé, diem que Lluís Llach va néixer el 7 de maig de 1948 a Girona. Va viure la seva infància a Verges, un petit poble que no arriba a 1.000 habitants situat al Baix Empordà, comarca de la que sempre s'ha declarat un enamorat. Ell és el segon fill, fruit del matrimoni Llach-Grande. El pare és metge, fill de terratinents, i la mare és una mestra nascuda a Porrera, que havia rebut una educació burgesa a la Barcelona dels anys 30. Cal dir que Barcelona en aquells anys era una ciutat republicana i nacionalista, en què les idees anarquistes i d'esquerres dominaven l'ambient cultural. D'aquí crec la influència de la seva mare amb les idees de Lluís Llach. També l'existència d'un piano en el domicili familiar marcaria el jove Lluís Llach, qui, amb 6 anys, començà a composar les seves primeres estructures musicals al mateix temps que aprèn l'abecedari. A l'edat de 9 anys, marxà cap a Figueres per a continuar els seus estudis. Als 15 anys es desplaçaria a Barcelona per cursar estudis d'enginyeria. 2 anys després es matricularia a la Facultat d'Econòmiques. I el 1967, immers completament en els ambients universitaris antifranquistes i degut a l'interès que des de petit ha mostrat per la música, entra en contacte amb el grup d'intel·lectual Els 16 Jutges, antecedent del que llavors començaria a denominar-se Nova Cançó, i en la que molt aviat Llach hi destacaria. Recolzat per als seus companys universitaris, Lluís Llach canta per primer cop el 22 de març d'aquest any a Terrassa, un concert en el que, segons ha explicat en repetides ocasions, és passar tot el temps amb els ulls tancats i amb les cames tremolant. I bé, Lluís Llach, jo he pogut estar fullejant un llibre que va escriure el senyor Ignasi Riera, que es diu Lluís Llach, companys, no és això, editat l'any 2001. I pel que puc veure és que vas estar... Tu eres el 16 d'aquests 16 jutges.
Sí, a mi va acabar tota la història. Sí. Vaig ser l'enterro dels 16 jutges, sí.
Bé, però bé, vas estar en companyia d'algun d'ells, no?
No, i tant. Vaig els 3 o 4 primers anys que vaig actuar, sempre anava amb ells i els meus padrins van ser gent com el Miquel Porter, en Josep Maria Espinàs, la Remei Margarit, el que eren els 16 jutges. Després hi havia la gent entre generacions, que eren una mica més grans que jo, que era l'Enric Barbat, noms que avui no recordo, però que en aquell temps eren un gruix bastant important, en Pi de la Serra. El 13 va ser en Joan Manel Serrat, uh-huh. El 14 va ser la Maria del Mar Bonet, el 15 el Rafael Subiracs i el 16 vaig ser jo. Vaig passar molta vergonya.
Sí. Sí, molt bé. Aquí en aquest llibre l'Ignasi Riera et pregunta què tal això dels 16 jutges, no? I tu dius, què em puc dir jo? Ells van ser per a mi un estímul, la meva universitat. També m'ensenyaren el valor que té cantar amb l'idioma en què t'expresses. I encara que estéssim en temps de règim franquista, aquesta repressió et refermava en els teus objectius i d'aquí vingueren les prohibicions i censures a mesura que el grup anava conquerint públic. És veritat, això?
És més important que això, no em vaig explicar prou bé, perquè a més amb ells el que aprenies era un sistema de valors totalment diferent. El que un no podia imaginar quan començava a cantar és que es trobaria amb una gent d'un valor intel·lectual tan fi que paraules com l'èxit absurd, l'èxit que avui s'acostuma a dir, no? Mm. No tenia cap sentit. Que triomfar era posar-se al servei d'una cultura, d'una llengua, i que el màxim que es podia aspirar és que a través de la cançó la gent es sensibilitzés respecte a idees, respecte a valors i respecte després a problemes culturals i polítics. O sigui, era una escola totalment diferent a el que es portava, ja no diré dels Rafaels i de tot això, sinó de tota la música de l'època franquista, no? Et trobaves amb un grup de gent, a més, amb un gruix intel·lectual que, escolta tu, anant amb Miquel Porter, que segurament és la persona que ha entès més de cinema del nostre país, en un 857-850 de color blanc, i que mentrestant anaves cap al recital, t'estés parlant del Rossellini, de l'Ingrid Bergman, o de qui fos, doncs... Jo era un infant de 19 anys, un adolescent de 19 anys, clar, era allò que posar les orelles d'elefant ben obertes.
T'ho diràs, clar.
I que entrés tot, no? I clar. Això, tu t'imagines poder compartir cotxe amb l'Espinàs i que les teves primeres cançons les llegís ell i te les corregís. I bueno, i ara dic aquests, però al revés, no? Jo quan vaig començar, doncs, el Pi de la Serra era un senyor molt conegut i ens ensenyava coses. Va ser una experiència magnífica, va ser una escola extraordinària. Jo sempre dic que si alguna cosa he estat coherent en la meva feina de la Cancó, segur que ho vaig aprendre amb ells.
Continuem amb la biografia. Bé, sé que l'any 68 vau actuar al Festival de la Cançó de Barcelona i allí vau assolir el segon lloc. Parlo de fa molts anys, eh?
Sí.
I allí una discogràfica et va oferir 2 milions de pessetes per fitxar per una multinacional. Això sí, cantant en castellà. La personalitat i la prioritat de Lluís Llach va fer que aquesta oferta quedés en paper mullat. Immediatament després signa un contracte amb la discogràfica Concèntric, un petit segell dirigit per membres de la burgesia catalana amb l'únic objectiu de mantenir vives la llengua i cultura catalana enfront la dictadura franquista. El seu primer disc inclouria cançons com Que feliç era mare, La barca, En Quintero o El parc.
Jo crec que ara ja estan en els museus.
Sí.
Si vas a algun museu antropològic segurament les trobaràs per allà col·locades en alguna vitrina, aquestes cançons. Sí?
Aquest mateix any, l'any 68, composa L'estaca, que esdevé himne de totes les reivindicacions als Països Catalans, que a mi personalment és la cançó que més m'agrada de Lluís Llach. També la recordo de petita, de sentir-la.
Jo, sincerament, he tingut molta sort de fer una cançó que la gent s'hi ha sentit identificada. Això, si aquesta feina és ja per si mateixa un privilegi, el fet de que la gent hagi escollit una cançó per expressar les seves inquietuds, les seves ambicions col·lectives, etc. És una hora, no? I si a més atravessa les fronteres i tot això, etc. Però sincerament, a mi tot això se'm va escapar. I no, quan un composa no pensa en res de tot això. Quan un composa no pensa ni tan sols en el públic, ni en l'èxit, ni si allò que està dient serà transcendent o no. Està deixant sortir de dins del seu interior els propis fantasmes, les seves idees. Jo vaig fer L'estaca perquè vivíem un sistema que estava agònic, que era el franquisme, però que pervivia, entre altres coses, perquè hi havia tot un sistema econòmic fet per els grans lobbies de tots els banquers que s'havien conformat durant el franquisme, que estaven mantenint la cosa com fos, no? Els Oriols Urquijos i noms que ara no cal dir, o sí que cal dir, per marcar amb el dit els assassins econòmics d'aquest país i d'altres menes d'assassinats que es van fer. Aleshores, clar, un fa una cançó i resulta que la cançó comença a córrer i, a més, amb unes situacions molt rares, perquè aquella cançó no estava previst que fos res.
Yeah.
Però senzillament la varen prohibir. Un cretí censor, que segurament no en tenia res, quan la vaig passar per primera vegada per censura no la va entendre. Jo la vaig cantar durant un any i mig, i al cap d'un any i mig ells se'n van donar compte del que deia la cançó i me la va prohibir. Amb el que la gent ja se la sabia, i per tant quan jo no la podia cantar la gent ja la va començar a cantar. I va començar un procés de mitificació, per això dic que se m'escapa, perquè aquesta cançó sempre m'ha anat al davant. Sí, jo quan vaig haver d'anar en un pseudo-exili, perquè em varen prohibir 5 anys i vaig marxar 4 o 5 anys,
sí, sí.
Me varen convidar perquè no em morís de gana a cantar al Vi, que és una ciutat que està a prop de Toulouse. El Vi, en els llibres de text sobre literatura espanyola, hi havia la traducció de L'estaca. O sigui, jo, imagina't tu, que estava fugint com conseqüència de L'estaca,
sí, sí.
I la nena corria tant, aquesta cançó, que mentre jo estava anant cap a l'exili, ell ja estava imprimida en els llibres de text de les escoles
sempre
franceses.
Sempre va anar més endavant que tu amb aquest, exacte, aspecte de la cançó,
I és una cançó, a més que s'ha fet famosa sense cap mena de promoció, perquè cap multinacional hi està mai interessat.
Ni cap màrqueting, ni res de res.
I per tant, és una cosa que jo sempre dic que no és massa meva, que els polonesos l'han fet polaca, que els grecs l'han fet grega, que els xilens la varen fer xilena, i que quin honor, és el màxim que un pot aspirar. I a mi m'encanta quan fa 10 anys va sortir als Estats Units, tocats per un grup de rock, i que en deien el mur... cançó popular polaca.
No,
fantàstic. No, no, sí, clar, és un gran honor.
Sí, sí. No? I ara que has anomenat això de l'exili, passem ja a l'any 70, i si no m'equivoco, en aquest llibre explica que la gota que va fer des del got quan tu te'n vas anar a viure a París va ser quan vas tornar d'un concert que vau fer a Varadero, a l'Havana.
Sí.
Que hi havia un senyor que també cantava, venia amb el grup dels sí. espanyols, que es deia De Raimon, i aquest va expressar el seu afecte a Franco, i com que anava en contra del que tu pensaves, tu vas dir allò que bueno, doncs el que pensaves, no? I quan vas tornar te vas trobar que els diaris d'aquí doncs deien coses tan esgarrifoses com los ataques rojos y separatistas de un cantante catalán.
Escolta, deixa'm matitzar coses. Primer, jo quan me foten fora no en dic mai l'exili.
Ah.
Entre altres coses perquè vaig conèixer els exiliats republicans a Brussel·les, a París, a Toulouse, a Montpellier, a Perpinyà, i el meu era, no era exili, quan els coneixes en ells reserves aquesta paraula una heroïcitat històrica molt més forta i dura que la meva. O sigui, jo era una mena de represaliat turístic que un ministre de l'Interior cretima enviava a fer carrera internacional. És veritat que en l'any 69, em sembla, me varen convidar amb molts altres cantants de l'estat espanyol a Cuba, un festival de Varadero. És veritat que hi havia un noi que es deia De Raimon, que a mi em sap greu ja dir el nom, perquè m'han educat de patir que no s'ha de disparar sobre les ambulàncies, que era molt fatxa, i que quan va sortir doncs va dir... que la madre pàtria i el generalíssimo Franco els enviava una abraçada, etc. I jo cantava darrere seu. Al meu costat tenia el Pablito Milanés i el Silvio Rodríguez, i els hi vaig demanar uns pantalons texans cubans per sortir vestit com ells, i pobres, em van ajudar tant com em van poder, i vaig sortir i vaig dir allò que jo venia de l'últim reducte nazi feixista europeu que es mantenia gràcies a una dictadura militar, l'ambaixador aixecant-se...
Ah, això, sí, l'ambaixador espanyol va marxar, no?
Uh-huh. Aleshores, quan arribo aquí, el primer recital que tenia de fer era a Madrid, en el Teatre Espanyol. Varen retirar 540 i pico passaports, no sé quanta gent a la comissaria, i molts futurs ministres dels governs que van venir després en el meu recital, i jo no sóc testimoni i ho dic perquè ara això torna a ser d'actualitat, cridaven en l'any 69, el desembre de 69, et sí, Yankees no.
Oh, mira.
I després a la sortida varen apallissar tothom, van retirar els passaports, i a mi va començar una prohibició que es va iniciar a la ciutat de València. De Madrid surto, me'n vaig cap a València, me diuen que el Raimon m'està buscant, i això m'inquieta molt. Dic, hòstia, si el Raimon em busca vol dir que em passa alguna de grossa. I arribo a València, pensava potser que és que volia avisar d'alguna cosa del País Valencià, i em trobo tota la policia en el teatre i fujo cap a Barcelona. I fugint cap a Barcelona truco i me diuen que el Raimon i dotzenes i dotzenes d'intel·lectuals més s'han tancat a Montserrat. I el que estava passant és que el Raimon em buscava per tancar-me a Montserrat, però jo estava, en teoria, fent un recital a València, i a Montserrat hi vaig arribar tard. O sigui que les coses passaven molt de pressa,
sí, sí,
i
amb clar,
molta
clar.
Intensitat.
Tu diràs. Mm. Bé, si continuem amb la teva biografia, Lluís, direm que l'any 71, el mes de març, Lluís Llach s'estrena a París com a cantant. Fet important perquè, bueno, ja et comences a projectar arreu d'Europa, no?
I... Sí, però això s'ha de matisar també. Varen passar molta gana, eh? Molta. I sort que la seva madame Isela, madame Messi Isela, a Porta de Lilàs, ens donava un cafè en llet d'aquells que semblaven posats en un orinal que fan els francesos. amb un croissant i el Canard Enxaner. El Canard Enxaner és una revista revolucionària d'esquerres molt maca i amb això tenien de viure. El 71 també te vull matisar.
Sí, sí.
Canto a París en un dels privilegis més formosos, per dir-ho així, de manera antiga, que m'han tocat a la vida, i és actuar a la Mutualité sota els auspicis d'un filòsof que era ni més ni més que en Jean-Paul Sartre. I vèrem 10 o 12 cantants que vàrem cantar sota el seu auspici. Això era la Mutualité i seguíem passant molta gana.
I tot un privilegi, però,
sí, el que passa és que això ja era l'obertura europea de cara aquí, però nosaltres a la ganeta. Sí. Quan realment seguim passant ganeta, però passa una cosa important, és en el 72. I és que el teatre més famós del món, segur, en una època en què també la seva fama resplendia molt més que ara es pot imaginar, l'Olímpia de París, m'obre per solidaritat les portes i jo puc fer una Olímpia de París. I això no només m'obre les portes a tots els teatres francesos, sinó que de cara aquí, on jo estava prohibit i per tant no hi havia cap notícia meva, tots els diaris se'n poden fer ressò. I no només se'n fan ressò, sinó que s'aprofita la benentesa per fer antifranquisme. I es diu com és, com cantàvem prohibit, etcètera. Ah. Estic segur que si no és per això, la meva vida com cantant hauria sigut molt més dubtosa, perquè és molt difícil aguantar 4 o 5 anys fora de casa seva i tornar i poder fer. Ah. En canvi, fer a l'Olímpia de París, val a dir que després em vaig fer 3 de seguits més, doncs em va obrir la porta d'aquí. I va ser gràcies a això que quan torno als 75-76 jo era un cantant, entre cometes i moltes cometes, famós.
Clar, clar, molt bé. Així ens ajudes a entendre-ho tot
millor.
Estem
ja en el 75, eh? Anem progressant. Sí, sí. Escolta, te'n queden 20 i pico encara.
Sí, el que passa que n'hi haurà uns quants que me'ls hauré d'anar saltant, eh? Si no, no acabaríem. Ara ja, doncs, com toca el 76, és quan Lluís Llach torna a Espanya. Comença a néixer una
sí,
nova
Catalunya,
etapa.
A Catalunya. Sempre Catalunya.
Sí, Catalunya, sí. Doncs. D'acord. Quan és el primer cop on totes les seves cançons passen la censura? L'any 82. Et diu alguna cosa? Creu Sant Jordi.
Sí. No, jo no em diu absolutament res.
No?
Jo vaig lluitar molts anys perquè la Generalitat pogués governar. I vaig pensar que era molt bo acceptar aquesta medalla, no perquè jo creguis que tinguis mèrits especials, jo era un xitxarel·lo que cantava i ja està, però sí que pensava que era bo que un govern pogués governar i pogués premiar i pogués donar medalles, perquè així en aquells moments, això ara no s'entén tant, es feia país, es feia govern, no? Ens ho creiem una mica més.
Sí.
I vaig enviar la meva mare per no menys preuar a ningú i perquè a més sabia que en aquells moments la feia la dona més feliç del món, perquè així com el seu fill era un desgraciat que no fotia cas de res dels afalacs que li feien, ella ho va considerar un honor extraordinari. Passat els anys jo també, perquè va ser a més la primera fornada, eren les primeres medalles de Sant Jordi que es donaven, ja se m'han donat no sé si 15 o 20. I estant allà realment era un honor, però valia més que l'agafés la meva mare.
Molt bé, Lluís. La veritat és que ho estàs dient tot tu, eh?
Ah, no, jo si vols callo.
Jo això de la teva mare ho sabia, que sí. Sense saber-ho li vas fer un regal.
Sí.
Sí. Val, d'acord. I bé, ja saltem l'any 86, una de les coses que a mi m'han xocat molt, la veritat és que no ho sabia, és que vas fer una denúncia a l'antic president Felipe González.
Sí.
Per a fer el del referèndum de l'OTAN.
Sí, per atrevis
de fer-ho. Ah, exacte, perquè ell devia... Era una promesa electoral abans de que guanyés per majoria absoluta, no? I el que vas
no,
fer tu...
No només això, sinó que jo havia cantat en festivals a favor de la no entrada a l'OTAN, festivals organitzats per el PSC i el PSOE. O sigui que no només era...
En part te va sentir una mica traicionat, potser.
No, jo, escolta, no és un problema de traicionat, allò, ai, m'han enganyat. No. La democràcia és una cosa molt sèria, o la deixem córrer. Nosaltres, segons la Constitució, la sobirania la tenim nosaltres, cadascú de nosaltres. I aquesta sobirania nosaltres la deleguem pel vot, però la sobirania segueix sent nostra. I aquell vot segueix sent nostre. O sigui que la persona que per delegació li donem el nostre vot està obligat a mantenir el seu compromís amb cada un de nosaltres sobirans. Aleshores, quan algú desmenteix el compromís, fa una mena d'estafa social molt greu, perquè a més desacredita la democràcia. Clar. Avui, en l'any 2006, hi ha tants dubtes sobre la nostra democràcia precisament perquè portem molts anys on la gent
continuament
renuncia al seu compromís. Uh-huh. Aleshores, clar, jo vaig pensar que era una manera... Era un moment molt delicat perquè hi havia molta campanya política per al referèndum de l'OTAN. Jo vaig pensar que era una manera d'obrir un altre front, que era el front judicial. En quin aspecte? Que els polítics sempre s'entén que no són responsables jurídicament dels seus actes polítics. I qui collons els hi ha dit això?
Clar que sí.
No? Sí. Són responsabilíssims dels seus actes polítics. El que passa és que, com que són ells que legislen, no han fet mai lleis que ens permetin als ciutadans a demanar-los responsabilitats. I això és el que em va dir el jutge.
Sí,
vaig tenir
sí.
La immensa sort de trobar-me un jutge progre, pobret, devia estar allà amagat, i em diu, escolti, vostè té raó social, perquè vostè l'han enganyat.
Sí, sí, i és més, la resolució del judici va ser que el magistrat va renyar el PSOE, de tal manera que va haver de pagar el 50% dels costes del judici,
sí,
quan en teoria haurien d'anar al teu càrrec el seu dia.
I no només això, sinó que deia una cosa molt maca, no en la sentència, perquè no va poder sentenciar, ell deia, jo he buscat en totes les lleis espanyoles i en totes les lleis del dret comparatiu europeu i no he trobat ni una sola llei que em permeti que la seva raó social jo li doni raó jurídica.
Ja.
I feia una postilla, que no es deu dir postilla, d'una altra manera, deia, li agraeixo molt la seva demanda perquè si es va fent així, algun dia potser arribarem a que tota raó social li correspongui una raó jurídica.
Bé, si arribem amb aquest dia, m'agradaria veure-ho.
Les coses han canviat molt, sí.
Sí, sí. I bé, fins aquí la biografia així.
Què dius, falten 20 anys?
Ja ho sé que falten 20 anys. Però la que més m'ha xocat a mi, de personalitat del teu personatge, no? Perquè per nosaltres no deixes de ser un personatge. Clar, podria parlar de música, podria parlar de moltes coses.
No cal que parlis de res més, però vull dir que...
Bé, dos apunts. Només cal destacar la llarga amistat que va tindre Lluís Llach amb Miquel Martí i Pol, del fruit de la qual van sortir moltes obres, com ara Un pont de mar blava, Porrera o Germanies. I bé, i mentrestant Lluís Llach segueix el seu camí, que el porta a cantar cada any per unes 70 ciutats arreu del món. I ara m'agradaria, Lluís, que mentre fiquem de fons una cançó segona del disc teu, Porrera, llegeixis aquest vers que et va inspirar, que comença amb una bellíssima declaració d'amor.
Jo he de llegir? Ostres, m'has donat temps que posi les ulleres, espera... I de quina cançó és?
De baix.
Aquesta? Però de quina cançó és? Aquesta és el...
No se diu la cançó. La cançó és el cirerer, però no se diu amb la lletra.
No, clar.
Però l'he
aquesta
triat perquè...
Aquesta és la primera lletra de la primera cançó. Que és estimo aquesta terra com una amant fidel i ardent, aquesta terra meva que cada jorn m'encén i em pren. Pell a pell ens compartim, cosa a cosa ens aprenem i el desig ens manté vius els somnis. Escolta, Miquel era genial, eh? Perquè pell a pell ens compartim, cosa a cosa ens aprenem. Dir això al priorat és de collons. Perquè la relació de la gent a la terra amb el priorat va molt més enllà de la relació terra-ser humà. És una relació de compromís, no? La gent s'ha de jucar, s'ha de sacrificar per treballar aquesta terra. Molt maco.
Molt bé, gràcies.
Això és mèrit seu, no meu.
La sortida, amb Jaume Martí.
Hola, què tal? Avui us portarem per una caminada una mica ferma i llarga. Per tant, per això us hem fet aquest contrapàs, perquè pugeu la muntanya bé, puntejant-la i saltejant una mica els molins de vent, i d'aquesta manera anareu fent la sardana completa. Doncs molt bé, la sortida us començarà des de Porrera. Estem a la ciutat de Porrera, ja que anem tot per més o menys pel mateix, i sortirem des del riu Cortiella, on hi ha el cèlebre pont que tenim, i seguirem el GR en direcció riu Cortiella amunt. Anirem fent tot aquest recorregut per la vora del riu, que ja veureu que és molt bonic, i quan arribareu al cruce on se divideix el riu Cortiella amb el riu de la Garranxa, pues, trobareu un pal de senyalització que us indica cap dalt de tot, amb unes senyals que són de color lila. Són unes senyals que les van fer un grup de gent que van anar a Porrera a fer un treball així d'estiu, i van limpiar el sender que puja fins dalt al molló. Però de totes maneres, nosaltres hem d'anar seguint aquesta senyalització amb color lila i fent cap al poble, el primer poble que va haver de Porrera, que va ser a la Garranxa. Això és el que s'explica en un principi. Bé, aquest recorregut, l'agafar aquest cruce, veureu que el primer mas que trobarem és el mas del Sifon, que li diuen. És un mas que hi ha el canal de l'aigua de Siurana que passa per allí, i es desvia d'una banda a l'altra de muntanya. Sempre s'ha dit el Mas del Sifon. Però bueno, seguint aquesta ruta amunt, arribareu al poble de la Garranxa. Allí veureu que hi ha una sèrie de vinyes, amb algunes són del Lluís, i unes altres amb algú també, em sembla, de per aquí la zona de Falset, que precisament va ser aquell xicot que va vindre l'última vegada.
El Bullginer.
No,
el Gerard.
Gerard.
Sí. I bueno, pues, és una de les zones que val la pena fer la parada en aquell poble, i moure's una mica per dins. Només hi ha dos carrers a la realitat. Un va cap dintre amb una zona molt maca que s'hi troben molts rovellons, però que no us ho explicarem, i llavors, pues, bueno, per allí veureu que hi ha uns cellers mig derruïts, i bueno, una de les vegades que hi vaig passar jo per allí, pues, com que sempre m'agrada xafanejar, hi havia una porta de fusta oberta, la vaig espenyer i sorpresa meva, que va ser la primera vegada que he pogut veure una òbila mirant-te un bon rato, ben tranquil·la, preciosa, de color blanc, i bueno, al final li vaig tindre que fer amb les mans, no, perquè marxés i em va abandonar. Però vaja, aquell poble és molt bonic. Jo recordo la primera vegada que hi vaig anar, que encara hi havia alguna casa que estava més plantada, ara n'hi falten dos, però doncs, és un recinte que només de recordar les famílies que vivien llavors en èpoques de pobresa, perquè realment era així, no es movien en aquella zona.
Però eren quatre masies agrupades?
Sí, i més i tot.
Ho feien potser, en funció de municipi?
Era una aldea ja, pràcticament, sí, sí. Perquè doncs, inclús tenien un forn d'obra, que es va fer l'obra de lli, dels totxos i tot això, i hi havia un lloc que coien l'obra. Eren masos que s'hi quedaven allí, forçosament doncs, la gent havien de tindre fort de pa, en fi, tot aquest tinglado. Bé, a la Garranxa és molt bonic veure una cosa que és molt curiosa, el que passa és que no sé si la podreu veure, que és a baix de tot la vall mateix del barranc, és veure una nòria tancada amb una porta, amb un corral. Però és digne de veure perquè ficaven la somera dintre, a l'interior d'aquesta caseta, I es veu que li devien posar una xurevia al davant, no? I li deien, vinga, va, comença a caminar, i cric, 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 tot el dia anar traient aigua. És una de les coses que jo no havia vist, i allí encara es manté aquesta peça de museu. Bé, un cop hem fet la visita al poble, que és petitet, doncs llavors ja començarem a fer la pujada. Ja mos anirem dels 300 i pico de metres de Porrera i mos anirem a pujar quasi als 900, perquè el Molló està als 900 i pico, 900, 915 metres d'altitud. Bé, pujant per el mas d'aquest, de les Garranxes, llavors mos situem ja anant seguint per la pista que tenen, amb aquesta senyalització de color lila, i passareu pel costat d'un mas. Aquest mas és el mas d'en Figuerola, i després ja travesseu el riu i ja comenceu a trobar, hasta el final de tot, que hi ha el mas de la final. És un mas que, bueno, és una casa molt senyorial de Porrera, que precisament el Lluís i el Celler, me penso, a la part baixa de la casa, i bueno, i allí hi ha el mas antic de la família. Però a baix allí s'acaba la pista, comença el corriol que puja per la voreta del barranc amunt. Sempre hem d'anar seguint aquesta senyalització i per la voreta del riu. Jo veureu que allí hi ha una zona, és bonic aturar-s'hi perquè no té res a veure amb aquestes zones de per aquí el Priorat. Te penses que ets per una zona de cabdal del Pirineu, més aviat, eh? L'aigua baixant pels teus peus i tu per la voreta del camí. Vas pujant, i arriba en un moment que te quedes sorprès perquè fas cap en una zona molt boscosa, molt, molt espessa, i de sop i volta, pam, te trobes amb una porta amb un altre antic mas. Aquest mas se li diu el mas del licor. El mas del licor és un mas que antigament, quan se va acabar l'època de la filutxera i tal i qual, com que la gent, ja us he dit, que passava molta gana i vivien com podien, pues se van determinar a fer tota mena de coses, no? I una de les tals era fer la ratafia, l'aigua Orlanda, que deien abans, per fer les ratafies. Imagineu-vos les mones que agafaven aquesta gent sense televisió en aquells masos, pues, s'ho passaven de pipa, no? I bé, jo també, com que us he dit que sóc un xafaner, doncs en aquest mas la vegada que hi vaig passar, ara no, perquè la segona vegada que hi vaig passar i aquesta teulada va caure, però me va llamar molt veure a dalt amb un segon pris, encara hi havia un llit de ferro i per allí terra encara hi havia nou barques del pagès que havia fet servir, doncs, que el barque són allò que es ficaven abans els borrassols als peus per anar a treballar. Ah, exacte. Doncs bueno, ara va caure la teulada i això va quedar planat. Però aquest mas, a part de que quedava en un recinte molt tancadet, veure una cosa molt curiosa, que va ser la captació i la forma de fer baixar aigua en aquella zona perquè és molt secretiva. Més amunt, pujant per aquest camí, se trobaran una sèrie de mines que la gent van intentar, doncs, guanyar-se la vida de la manera que podien, no? I van treure plom, barita i altres coses. I una de les tals és que quan vas pujant aquest sender trobareu una sèrie de canuts, de test, que no van ser ni més ni menys que per baixar l'aigua de dalt d'una mina que van fer de plom, i se van trobar que potser la van deixar abandonada o el que sigui, però llavors van veure que hi havia aigua, que retornava molta aigua de la part més alta, i la van canalitzar en aquests testos fins baix a dins d'aquest mas. I amb això elaboraven encara més bé tot el procés del licor o el que fos. Bé, us explico això perquè a la porta d'aquell mas també veureu una altra cosa que us llamarà molt l'atenció, que amb el fred que arriba a fer en aquella zona, hi ha, com se diu això? Això groc que ve a l'hivern, home. La mimosa, la típica mimosa.
Sí.
Que mira que tu la tindràs en un jardí i si t'agafa una gelada forta te la mata, eh?
Sí, sí.
Allà la deu matar i la deu rematar, però cada any encara continua sortint la típica mimosa. O sigui, la veureu per tot arreu, com va brotant i va sortint. I cada vegada que hi ha passat sempre n'hi ha hagut. Bé, pugem aquesta ruta i a dalt de tot ens trobem en aquesta mina. Si veureu, veureu un pinar i un alzinar molt espès, a dins de l'interior veureu aquesta gran boca. No us aconsello que entreu perquè l'aigua ja la veureu allà tocant mateix. I més que res per les sorpreses que poden haver en aquestes mines, perquè a vegades les mines les tiraries de pla i de sop i volta te pots trobar amb una galeria que baixa en perpendicular avall. O sigui, jo no us aconsello mai que hi entreu. Seguim aquest corriol i arribem a dalt a la cresta. Bé, a la cresta de dalt d'aquesta muntanya ja veureu la part de Puigcerver. Jo us aconsello una cosa que és molt bonica, és girar, que agaféssiu cap a la zona de l'esquerra, si voleu anar a perdre el temps, i per la cresta mateix d'aquesta muntanya faríeu cap a la Roca del Llamp. A la Roca del Llamp, els de Porrera diuen, i els caçadors tots t'ho expliquen, és que mira, va caure uns llamps allà i pataplam, i la pedra la va badar. Pues bé, la Roca del Llamp no és ni menys ni menys, sí que hi ha una gran roca, tota d'ella corella, i està badada, però està badada i abuidada. I si observeu bé, veureu que els pagesos en aquella època, que es van dedicar a treure la barita, el plom i el que van poder, allí van trobar unes vetes de terra que pues, se veien a flor de terra, no? I llavors què van fer? Els van agafar i van fer com una espècie de pous, els anaven abullant i anaven traient. I tots els residus que treien, pocs metres allí, pues, acabaven de fer la retria. Encara hi ha la caseta del pagès, que deixava els trastes, perquè esclar, per arribar baix als masos i tot això eren a dalt de la punta de la muntanya. Pues, llavors allí devien fer la vida, no? I quan tenien el sarró ple, pues, baixaven de dalt de la muntanya avall. Bueno, això és la història de la Roca del Llamp. És bonic anar a veure, però ojo, que aquests espadats de pedra, pues, n'hi ha que tenen 10 i 12 metres de fons, vull dir que no caiguéssiu a baix a dins de l'interior. Deixeu això i llavors ja us poseu ja pel senderó que engalzareu direcció a la zona aquesta que se'n va a l'ermita de Puigcerbé. I arribareu a la pista i allà en aquella mateixa pista veureu que hi ha el sender que puja cap dalt del molló. Si es vol pujar del molló us anireu als 915 metres d'altitud. És molt bonic, perquè veureu la part del Priorat, el Montsant i el Baix Camp. Però bueno, el recorregut és per anar a Puigcerbé. Ens desviarem per la mà dreta, cap a la pista, i a un quilòmetre aproximadament o hi ha algo, pues, ja ens trobem amb l'ermita de la Mare Déu de Puigcerbé. És una ermita molt maca, val la pena fer aquesta excursió amb un dia de fred, d'aquells que fot fred de valent, arriba a dalt i trobat que l'obrin cada diumenge, fins ara l'obrien, i a dintre pues, hi ha un servei de menjar, no us diré un restaurant, però una cosa casolana, no? I bueno,
i podem fer una sopeta per calentar-nos, no?
I, o el que és, tu ho demanes, i jo el dia que hi vaig anar, que fotia un fred que pelava, pues, aquella senyora li vaig dir, escolta, ja, o què? Diu, home, li farem una botifarra, em fes els frigits i un bon porro de vi, i a l'estufa encès allà, tu, amb neu que hi havia pel voltant, però jo vaig xalar com un camello per allí. Bé, llavors és obligat a entrar dins de la basílica, perquè aquella senyora, si li dius, pues, t'obrin i t'ho ensenyen. És una basílica molt maca, veure que és molt gran, i tenen molta devoció allà en aquella zona. I van a dir missa un cop al mes, cada... o sigui, el mossèn puja expressament. Veureu que és un recinte tancat, perquè antigament allò va estar fet pels frares, precisament, i diuen que hi va haver allí dintre pues, una cofradia. Ben bé no em feu dir exactament perquè no ho he seguit massa això, però la història que diuen aquella gent del Forger és això. Bé, deixem l'ermita i és obligat pujar al punt més alt que hi ha al costat de l'ermita, que és un senderó que puja recte dalt amb unes antenes que ens han posat, que són aquestes cèlebres antenes que hi ha per a medir els vents, que al final us marejarem de tal manera que em penso que no ens bufarà ni garbinada ni seré al final. Ens encendrem els estius per aquí. Però bueno, allí hi ha una miranda esplèndida, fantàstica. Un cop vista la miranda aquesta, us recomano baixar, i llavors ens agafem ja l'UGR que ens porta ja doncs, cap al nostre terreny. No? I el GR aquest és l'UGR que ens baixarà per la cresta, que és l'UGR 74. Seguint aquest GR, veureu què fareu cap. Passareu, no us diré com el Don Quijote i Sancho Panza saltejant les aspes dels molins, però jo fa molt temps que no ho he anat a veure des de que ho han fet, però només de veure la desgràcia que s'ha produït en aquella muntanya, me penso que pel disgust ja prefereixo no anar a veure massa. L'UGR està marcat per això, eh? Se pot anar seguint, baixant-lo entremig de les aspes que us he dit, i arribareu amb un cruce que us decanta cap a Porrera. Heu d'agafar cap a Porrera. Heu d'agafar cap a Porrera i direcció al Mas d'en Mestres. Arribareu al Mas d'en Mestres, que això és allí tocar mateix, pràcticament, i val la pena també fer una repassadeta pel Mas d'en Mestres, perquè és molt bonic, hi ha una mina molt bonica d'aigua. Heu de treure un tap. Si no treieu el tap, no us baixarà l'aigua. Es veu que miren d'aprofitar-la, no? Ja que ve una gran seca. I llavors aquí, en aquest mas, pues, hi havia una iglesia. Hi havia una iglesia, ara està tot destrossat. No sé el motiu per què, no sé si és que hi ha hagut un canvi d'amos o alguna cosa per allà en aquella zona, però val la pena desplaçar-vos per allà a la voreta, veure uns xipresos, que hi ha un caminet al damunt mateix del mas. I una cosa curiosa, perquè no ho tenen tots els masos, és arribar fins a un panteó familiar que tenia la família del Mas d'en Mestres aquest. I els enterraments d'aquesta família estan fets allà dintre. O sigui, és un recinte tancat en circular, en redona, potser tira com uns 10 metres encara no, amb el panteó, i amb una mica de decoració, amb una reixa de ferro, però molt antic, eh? Això ha de ser molt antic. I és una cosa, més que res, per veure la tranquil·litat i la solitud que respira en aquella zona, no? I veure que encara hi ha gent que ha tingut l'interès de dir no, jo vull que m'enterrin allà, en aquella zona. Bé, és igual, deixem tot això i llavors ja ens dediquem a baixar en picat cap a la zona de baix, seguint aquest gerre, que veureu que si el riu baixa doncs és molt bonic, el riu Cordiella, perquè llavors veureu que se transforma en una zona d'uns aigües que van baixant molt tranquil·les, no braves, i us en donareu compte que sembla que estiguis així, no us diré com allò del Pirineu, però sí, si baixa l'aigua, si no baixa, doncs bueno, vas a la directa i com més ràpid. Hi ha una sèrie d'hortets molt bonics per aquella zona, i només de veure l'humor que tenen la gent de pujar de porrera, de dir, vaig a plantar allà dalt els enciams, doncs, bueno, no sé en quin preu lo paga aquell enciam, però bueno, segur que és molt bo. Anem baixant en direcció avall i no us en donareu compte que tornarem a fer cap al mateix punt de sortida que us havia dit que hi havia la senyal aquella que derivava cap a la Garranxa. Retornarem en direcció a Porrera, i aquesta ruta aproximadament us cobreix tot el dia.
Això
és començar a les 9 o les 10 del matí i us asseguro que se us faran les 6 o les 7 de la tarda ben bé de tornada.
I si això ho fas en un dia d'hivern, com dius,
bé,
més va que t'afanyis perquè si se't fa de nit.
Però, Neus, el més bonic és anar als vols de Sant Joan de la Cirereta i trobat que la millor l'Ajuntament de Porrera ha fet passar una passejada d'una banda de música pel poble i com que hem anat a Passo Doble de Galgo, doncs farem la despedida amb un Passo Doble.
El personatge del Rodamón.
Estimo aquesta terra com un amant fidel i ardent. Aquesta terra meva que cada jorn m'ensenya en pren.
Bé, doncs, tornem a recuperar la conversa amb el Lluís. Suposo que això que ha explicat el Jaume ho has hagut fer algun cop.
Sí, escolta, no, no, la volta sencera no,
no,
no, no. Però jo sí que quan, escolta, quan en tinc 57, o sigui, quan en tenia 7, fa 50 anys, els masos estaven drets. I la meva mare encara em podia enviar a buscar oli o sal en un mas veí, i estaven pràcticament tots habitats. I a Porrera, quan era l'època de plegar les avellanes, estic parlant dels anys 50 i pico, a la Granja, perdó, si no eren 20 o 30, més, jo crec que eren bastantes colles de Cal Ros, de Cal Figuerola, de Cal Vall, que era casa meva, i els masos d'aquest camí que enfila cap al mig del Molló, no? O sigui que això jo ho he viscut. I a més encara, algú hauria d'investigar, no sé si s'ha fet, però a mi m'han explicat ja de les meves ties i la meva mare i tot això, les històries de la relació de la Garranxa amb Escaladell, que alguna cosa hi ha, que no sé, jo sé que a casa de Calvall, al mas de Calvall, hi havia dos dintells, i que no havien arribat com conseqüència de la cremada d'Escaladell, sinó que havien arribat com conseqüència de que es volia fer una mena de petit claustre per allà a la Granja. Jo no sé què és tot això, però hi ha moltes coses misterioses. Viure i dormir a la Granja, sota els canyissos, com nosaltres passàvem una setmana molt sovint a la meva mare, amb les rates passejant-se pels canyissos, les guineus cridant de veritat, no com criden ara, que són guineus desnaturalitzades, sinó les d'abans tenien molta més veu. Déu me'n guarda que hi hagués tronada i llampegada, perquè aleshores les finestres, que no eren finestres, sinó que eren escletxes obertes, era una cosa fantàstica. S'espantaven els mosquits, les colles de plegadors, s'espantaven els mosquits per la nit, cremant, em sembla que era farigola, que es cremava farigola, i era un aroma que queda per tota la vida. I després les grans xerrades i les jugades a cartes, tota la gent que estàvem allà barrejant-se edats, classes socials, procedències, accents, gent que venia de l'Empordà, gent que venia de Màlaga, gent que venia de pertot, i allà doncs aprenies una convivència molt especial, no? Molt especial.
I tu, que viatges tant i que et mous tant per tot el món, quan arribes a Porrera, quina és la sensació que tens?
Jo crec que la gent que viatgem molt necessitem tenir una referència, saps? Si no ens sentim com si no tinguéssim peus. Aleshores, tu has de tenir uns llocs on tu te sents a casa teva. Jo tinc dues cases, no us he pas de mentir. Un és l'Empordà i l'altre és Porrera. Quan arribo al coll de Rupià, que d'allà es descobreix l'Empordà, dic, ja sóc a casa i em sento protegit. I em passa exactament el mateix quan arribo al coll de la Teixeta. Cada vegada vagis sol o acompanyat i bé, ja som a casa. Tot això ve molt, molt condicionat, perquè normalment arribes de viatges de nit, has cantat a 300 quilòmetres, arribes a les 4 i t'has de despertar, a més perquè les corbes de la baixada de la Teixeta no són per fer en males condicions. Sentir la protecció d'estar a casa.
I després de veure tant món, no? Com deia el Jordi, quasi m'atreveria a dir que si algun dia et perdessis, que et busquessin o al Priorat o a Verges, no?
Escolta, jo crec que la gent, si per mi el país és on hi ha la gent que estimo, o un grup, un col·lectiu d'amics o de relacions que me fan sentir a casa. Perquè si és per estètica, ni Porrera, ni l'Empordà, ni Verges som els numerosos del món, eh? Jo recordo alguna platja en Cocoteros que em perdria per allà, sí, eh? Segur, sí. Segur. El que passa és que un país no és sovint la terra, sinó les relacions que hi estableixes, la gent que hi ha i tot això. Aleshores sí que em busquin a Verges o Porrera, no?
Quan parles d'això d'ara que has dit, aquesta platja de Cocoteros, per exemple, que a mi m'ha vingut com un referent turístic, no? Com he vist turisme. Llavors es parla molt del sector turisme, que el Priorat, al segle aquest que estem, pot ser com un altre Empordà. Què en penses tu d'això?
Home, jo espero que no, perquè sincerament parlo com a empordanès, eh? Vull dir, han convertit la ruralitat en una... La ruralitat que era l'Empordà, amb les seves costums, les seves maneres de treballar amb la terra molt especials, perquè és una terra de molt regadiu, etcètera, 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 la tramuntana, tot això, ho han convertit en una ruralitat urbana. I a mi això, sincerament, és una de les coses que m'ha fet venir aquí, no? Jo crec, de totes maneres, que no és un... Bé, el Priorat té el del vi, que és molt especial, i això tira un tipus de gent. Però jo crec que el sud... És la gran descoberta que els hi queden fer en els catalans, diguem, majoritaris que viuen aquests, si som 100 milions, 5 i pico, viuen al voltant de Barcelona. Aquests 5 i pico de milions, per sort o per desgràcia, no sé, això ja ho decidireu vosaltres, no ha descobert el sud. Ha mirat sempre cap a la Catalunya vella, la del nord. L'Empordà, la Cerdanya, etcètera, etcètera, etcètera. Jo quan aquí he vist pobles com els que he vist, i no només del Priorat, ara estic pensant en Miravet, per exemple, no? Vull dir, ara... Dius, Déu meu, això, vull dir, el dia que per allà dalt se n'enterin, no sé què passarà. El que jo no sé si és bo o és dolent, però és veritat que, diguem, la Catalunya urbana, la majoritària, la que són 5 milions de persones, viu molt d'esquenes al sud, està claríssim. La gent té tendència a anar molt cap amunt. Jo crec que el sud és una regió totalment ignorada. Tu parles, per exemple, de paradisos puntuals, però com Siurana. Siurana és una cosa que, si en comptes d'estar aquí, estés al costat de Girona, perquè quan era 20 quilòmetres de Girona, bé, escolta, us una farteria de fotografies cada dia, etc, etc, etc. A mi m'ha ve a veure molta gent a Porrera, doncs, i dic, què aneu a visitar? Oh, no sé, diu, coneixeu Girona? No, no sabem què és. Quan després me'ls he trobat, bueno, més plorant, m'han agraït que els hi consellers d'anar-hi, no? Jo crec que el sud és la gran desconeguda per la gent de la Catalunya urbana, eh? I per tant no sé què pot passar, no només amb el Priorat. Evidentment el Priorat té la connotació del vi, això vol dir un tipus de turisme molt concret i segurament interessant i que permet a més la sostenibilitat d'un tipus de turisme que és el de les cases de pagesos relacionat amb la natura, amb la terra, amb la nostra condició orogràfica, geogràfica, cultural, agrícola, etc, etc. I això és interessantíssim perquè aleshores el que fa el turisme, la persona que fa el turisme, no s'ha de desubicar de la seva terra, sinó que al revés, que el que ha de fer és implicar-se molt en la seva terra, perquè el que ha d'explicar és el que la gent que ve de fora li voldrà saber. Jo, per exemple, conec l'experiència d'alguna gent que ho fa a Porrera, i alguna gent concretament que ho fa de meravella. Això jo crec que és molt digne, si no ens foten ni masses molins ni masses centrals nuclears és possible, etcètera, 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 etcètera. I jo crec que com Porrera, no sé, ara venint i veia tota aquesta vall de Falset que rodejada d'aquests aquestes muntanyes, aquestes roques vives i que arriba fins, bueno, més enllà de Mora, doncs, veus, això, escolta, la gent això no ho coneix, no ho coneix. Del sud només coneix potser la franja costera, sí, la més coneguda, i Campils, després no sap res.
Torre d'Embarra, comencem.
Res de res. No sé si això és una desgràcia.
Sí, perquè moltes vegades amb això que dius del sud, a vegades sense parlar del delta, i parlen com de, no? I una cosa que dius, home, hauria de ser ja coneguda mundialment, el delta, i és una cosa que ara estan també fent molta publicitat a les cases, sí, de pagès, que estan un
poc... Res, des del pla hidrològic,
sí,
que se coneix,
sí,
el delta.
Jo he quedat parat, no? És dir, és una cosa que i a veure, jo per la meva feina també vaig molt a Barcelona, no? I em relaciono amb molta gent i a vegades dius d'on ets, no? De Falset, i molta gent no sap on és Falset,
no.
I em quedo parat i penso som un país molt ignorat, perquè vull dir,
jo crec que l'interior del sud és una
a mi diuen on és Castellbisbal i sé on és Castellbisbal o no. Beget o qualsevol poble de Lleida, m'entens? Vull dir, no sé, Agramunt, no sé, per dir-te algun, no? I dius, hosti, Falset és capital de comarca, eh?
Ara, la pregunta és, el dia que es faci la descoberta, com hem de reaccionar, com ens hem de preparar i què hem de fer per mantenir una dignitat, una personalitat,
bueno, jo crec que aquí
i un patrimoni.
En mans de polítics, no?, amb el tema urbanístic, sobretot. Jo recordo una excursió que vam fer des de l'Ermita de la Consolació, que vas a la Vilella Alta, i arriba un punt que tu veus el poble de Torroja, però, vull dir, si no t'hi fixes molt, no el veus el poble, perquè està molt integrat el paisatge. Arriba un moment que tu et gires, no?, i el campanar surt, i dius, ai, vull dir, tu fas una foto i el poble no el veuries, perquè està integrat. Uh-huh. Aquí tenim la gran sort que s'està fent un hotel i s'està fent dins el poble. Clar, lo lleig serà el dia que arribis a aquest punt i veguis que les cases adossades, no?, veureixen el poble,
no,
de color blanc o de,
sí,
color...
Però deixa'm dir, has dit una, sí, cosa que jo estic totalment en contra. No és un problema dels polítics, és un problema teu.
Sí, bueno.
És tu que li has de dir al polític el que ha de fer. Estem en lo de la sobirania. És tu que li has de dir, sí, al polític el que ha de fer i el que no ha de fer. I si no fa el que tu vols, l'has de castigar. I ja està. Vull dir, perdona, que he tallat.
No, jo anava a dir lo dels pobles, això que has anomenat tu de la conservació dels pobles en si. Ara s'està, ja la gent ja mentalitzant molt, de conservar l'ambient de la casa tal com era, amb l'estructura, inclús amb la pintura i tal i qual. Això encara no havia entrat, vull dir, fins fa poc, eh? Vull dir, i ara els municipis ja molts estan posant, hi ha una sèrie de normatives que diuen no, és que hi han d'haver barbacanes. Molta gent diu, hosti, mira, li he de fer una barbacana aquí i val un munt de peles. Però escolta, és que val la pena, perquè hi ha carrers, per exemple, a Torroja mateix, ho han posat, sí, això de les barbacanes, i s'aguanta impecable, és una guapada també, no? Vull dir, hi ha una sèrie de coses.
El que passa és que després tot això... I ens trobem amb un altre problema, i és que ignorem molt també la nostra història del passat, no? Perquè en Catalunya hem viscut tantes coses i sempre vivim tan pendents del fil d'aviam què serem i què no serem. Però clar, per exemple, en el Priorat hi ha la tendència a fer les cases, diguem, de pedra i que sigui de... No n'hi havia ni una de casa de pedra. El Priorat, quan va tenir diners, estava tot pintat. Tu vas a Porrera i encara es veuen totes les traces de les cases importants de la vila que estaven totes pintades. I dius, ei, això és totalment italianitzant, no? Bé, vull dir que ens confrontem amb moltes coses, entre altres coses la nostra pròpia ignorància, o decidir a quina imatge ens assemblem, no? Perquè, clar, vull dir, com ens assemblem? El Priorat dels anys 50, que era pobre, etcètera, 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 o en el Priorat del 1970-80, que era una de les regions més riques d'Europa. perquè era l'única que tenia vida, més, perquè la filoxera es veu que va néixer com una estenalla per Anglaterra, per Itàlia i per Andalusia. I l'última regió vitivinícola que va quedar viva va ser el Priorat. I això va fer la fortuna de tot el Priorat. Per això, quan pugeu a dalt d'una muntanya i mireu els teulats, us sorprendrà la grandesa d'aquests teulats. Són cases d'unes plantes immenses, sobretot les del segle XIX. Bé, quin Priorat voleu?
Sí, no,
quin fem? El rústic de cabra o el de les pintures?
No, però normalment és el que tu dius. La gent ella mateixa es va situant i va buscant el que els convé, no? Mm. Perquè la construcció de les cases de dintre, inclús, vull dir, la gent les cuiden ara últimament. Vull dir, molt, eh? Mm.
Sí. Bueno, marxem del Priorat i cruzem l'Atlàntic. Anem cap a Sud-amèrica, un país que tu hi has estat molt.
Països
que has estat molt per donar. Sí. Com creus que hauria de reaccionar? Perquè tu dius això de la sobirania, no? Allí, vull dir, no en surten. Vull dir, hem parlat aquí amb gent equatorians, amb argentins, amb això, i no treuen encara el cap de dir com en podem sortir.
És molt difícil que se n'en sortim. Primer, perquè la tradició política que fonamenta la conformació dels estats és la pitjor. És la tradició política espanyola de la caverna, eh? I això ho han estat pagant molt car. Però a més, perquè la conquesta d'aquell continent no només va ser el més gran genocidi que hi ha hagut, i això ho hem de dir en veu alta, perquè si no, la gent que va a l'escola ningú li ensenya. O sigui, a Amèrica s'ha fet un dels més grans genocidis de tota la història de l'humanitat. Centenars de milions de persones es calcula, que almenys un centenar i pico de milions eliminats així, no? Però no només això, sinó que la conformació d'aquests països es va fer sense comptar amb la classe indígena. O sigui, que hi ha un... Resulta que avui en dia els països que ho tenen pitjor són precisament aquelles en què no varen eliminar la classe indígena. Ja és gros això, eh? Perquè se troben ara milions de persones que no volen participar en el sistema econòmic que els estan convidant. Bolívia, Ecuador, Colòmbia, són els països pitjors situats. Fixa't que els països que varen eliminar, com Argentina, que a ells els sap molt greu que se'ls digui, però Argentina no en veus ni un d'indi. No és que als indis no els agradés la pampa, eh? És que els van tallant sec. Clar, per exemple, són els països que s'estan estructurant més. Vull dir que tenen uns problemes ja de conformació, de cohesió social, per dir-ho d'alguna manera, no? Després fot-li l'imperialisme americà, el domini absolut de les empreses americanes que han fet d'allò el seu... Aleshores és dificilíssim, vull dir... personatges com el Chávez són esperança, home, ja és el colmo que personatges com el Chávez siguin esperança, però és que ho acaben siguent perquè acaben, diguem, plantant cara, etcètera. El Kirchner és una experiència extraordinària a Argentina, havent que passar amb el Lula. També hem de fer atenció amb una cosa, vull dir, és en aquests llocs tan tensionats on es poden produir les coses més interessants del món. Si d'aquí pocs anys la tríada Argentina, Brasil, Mèxic, cuidado Mèxic, les properes eleccions, perquè hi ha un alcalde del districte federal que ara precisament volen posar a la presó perquè no guanyi les eleccions, però cuidado que és una tríada d'esquerres interessantíssima i que pot canviar tota l'organització i relació econòmica i política del continent. I evident que fa als Estats Units, però és evident que és molt, molt, molt difícil, no? Molt difícil. Si és difícil per Europa, imagina't per allà.
Creus que Lula se'n sortirà?
És molt difícil. Perdó, m'estic repetint tota l'estona. Tot més, aviam, el Lula, encara que no ho aconsegueixi, haurà fet coses molt, molt millors que una dreta impresentable que ha governat Brasil des de fa molts generals, eh? No molts decennis, molts generals. I per tant és una persona que honestament està intentant canviar les coses. El que passa és que canviar les coses, quan darrere tens tot un sistema capitalista que t'està apretant, el Fons Monetari Internacional que t'està demanant de pagar deutes insuportables, etcètera, i a més has de respectar les lleis inexpugnables del capitalisme més salvatge, Doncs la gent després, està molt lligada de mans, no?
I després que la gent del propi país no se li tiri al damunt. Home, com li que... passa, perquè de fer unes polítiques fiscals molt restrictives, clar, unes polítiques de despeses que voldria fer i no pot perquè està lligat.
I se li també, aixequen els...
També, exacte, també té opositors dintre.
No, no, és que la gent ha d'estar molt emprenyada. És que la gent que està passant fam o que no té terres, que és el que li passa ara a la gent sense terra, doncs és que no pot esperar. I no, i no, li, no els hi pot anar a Lula i dir, no, és que el Fons Monetari, escolti, és que no, no són arguments. I per tant, el Lula serà responsable del que hagi de fer. Ara que ell ho està intentant, sí. I que jo penso que és sempre millor això que la dreta que governava, no? Això comparativament és com aquí, no? Jo, perdoneu que parli ara de coses aquí, no sé si ho feu en aquesta tertúlia, però, home, el PSOE fot molts disbarats i tu quan sents algun dirigent del PSOE se poses de color vermell la cara perquè t'avergonyeixes. Ara, quan te'n recordes dels que han governat durant 8 anys el que han dit i el que han fet durant 8 anys, dius, home, doncs escolta que ho intentin.
Almenys,
no?
Si almenys el talent té.
Sí, exacte.
No?
Almenys sap quedar bé.
Sí.
A Sud-amèrica hi ha algun país que et falti per cantar?
Sí, molts. Sí? Molts, molts, sí, sí. Jo ja et diré que he estat, que és més fàcil. He estat al Brasil, he estat a Venezuela, he estat a Cuba, he estat a Mèxic i després en plan privat he estat a altres països, però cantant no.
I Cuba, què et sembla, Cuba?
Cuba a mi em sembla, per començar, un país extraordinari més enllà de política, eh? Un país extraordinari i amb una gent d'una condició humana i de comunicació extraordinària. O sigui, a Cuba s'hi ha d'anar per la gent, això d'una banda. Jo hi vaig anar la primera vegada en l'any 70, o sigui, feia 10 anys de la revolta del Fidel Castro, i quan jo hi vaig anar, l'Enterprise, el portaavions americà, estava davant de l'Havana amb tots els seus avions apuntant, etc, etc, i per tant la resistència del règim en el poder, del Fidel, etc, etc, a l'U americà, era molt lògica i molt ben compresa. Tot això ha anat amb els anys derivant a una dictadura interior, no? I aleshores això és condemnable com quan qualsevol dictadura. De totes maneres, la pregunta que això no excusa res, eh? Fidel és culpable de tot el que ha de ser culpable, però val a dir que qui més corda ha donat a Fidel ha sigut la política dels Estats Units. Sense els Estats Units, el Fidel avui segurament ja no estaria al poder. La gran justificació del Fidel per mantenir el seu estatus quo personal i després de repressió, etc, és precisament aquesta política totalment cretina dels Estats Units, com política exterior em refereixo, eh? Que fa que siguin obligats, eh? Inclús els no fidelistes, per dir d'una manera, quan els hi parles de política exterior, doncs ells estan amb el país, per dir d'una manera, no?
Sí.
I això és terrible.
I no creus que Cuba serà una altra vegada nord-americana quan s'acabi el Fidel?
Doncs és molt probable. És molt probable. Val a dir que tot això, si passa, també passarà amb la responsabilitat de continents com l'europeu. Eh? Jo crec que Europa no està jugant bé les seves cartes. Per una mena de respecte encara i alta, eh? Del repartiment del món. I aleshores, en comptes d'avui en dia la possibilitat econòmica, el poder econòmic d'Europa, podria ser una via de solució per molts dels països sud-americans. Però Europa no gosa entrar en el terreny dels Estats Units per, suposo, a represàlies o el que sigui, i aleshores és evident que no jugarà el paper. Però estic segur que si ell jugués, no només solucionaria molts problemes a la transició política que haurà de fer Cuba, sinó a la transició econòmica que hauria de fer tot el continent.
És complicat.
És molt complicat perquè, a més, Europa s'està conformant a imitació dels Estats Units. O sigui que si anem aprovant aquesta Constitució, etcètera, 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 d'aquí uns anys ens comportarem amb una política tan cretina com els Estats Units, amb una economia tan imperialista com els Estats Units, etcètera, etcètera, etcètera. No?
Ara tothom s'està centrant una miqueta en Xina, no?
Bé,
sembla
perquè...
el mercat a conquistar, ara tothom vol Xina,
sí,
i està deixant de banda...
És el gran mercat nou i també és el gran perill, eh? s'ha de fer molta atenció.
Sí, als Estats Units li fa molta por, Xina, em penso.
Li fa molta por, i, però de moment el que rebem més som nosaltres, eh? Si dit de passada. Als Estats Units sí. Fa de la liberalització dels mercats i l'endemà fots uns arancels que a casa seva no entra ni una camisa.
I Europa fa el mateix, eh?
Europa ara
comença.
Ara comença a fer el mateix.
Bueno, tornem a casa. Des que mana el tripartit, has cantat fora de Catalunya?
Hòstia, moltes vegades, tio.
I com t'has rebut?
Igual que abans.
Perquè avui estava llegint que amb el que va d'any, la venda del cava encara continua baixant un 11%. Sembla que aquí, o almenys mos volen vendre perquè mires teles nacionals i mos estan deixant macos, no?
Mira,
per això et dic si és una realitat o és el que mos volen vendre.
Deixa'm, jo seré molt franc i molt dur amb el que diré. Allò de les dues Espanyes existeix. Sona terrorífic perquè és l'essència de tots els mals de convivència. Però les dues Espanyes, sapigueu, nens i nenes que m'escolteu, això existeix. Hi ha una Espanya terriblement cavernícola que encara no s'ha sabut separar ni del 19, jo diria que està inclús abans del 19, políticament, inclús com a estructura mental de sistema de valors, etc., no comparable a cap dreta europea, no és possible, no existeix. La dreta aznarista, per exemple, la PP d'avui en dia, no li busquis comparacions a Europa, no existeix ni Itàlia, que ja és dir, ni Itàlia existeix. I després hi ha una altra Espanya, que és terriblement progressista, oberta, que passa de tirar endavant coses. Això ve de molt lluny, Aquesta Espanya ja existia durant la República, la que va perdre. I recordaré que Madrid, que sempre li fotem les hòsties a la pobra ciutat de Madrid, és una de les ciutats més obertes que hi ha a Europa, segurament, i on hi ha una classe progressista obertíssima. Tot això, si ho contemplem en petit espai, no sé com acabarem. En gran espai, o sigui, si mirem més enllà dels propers 5, 10, 15, 20 anys, o Espanya en els propers anys es converteix en un projecte de futur des de la llibertat, o sigui, diríem que aprofitant totes les forces progressistes que encara hi ha en aquest estat, i es conforma un estat espanyol plurinacional a través on la convivència és des de l'autodeterminació dels ciutadans, etc. O això no té solució. Només per no allargar-me. Penseu que en 8 anys, el senyor Aznar, en 8 anys, 4 dels quals estava condicionat per una força nacionalista com Convergència i Unió, ha fet una marxa enrere en llibertats, en ambient social, equiparable al que se'n podria dir un cop d'estat incruent, no cruent. O sigui, ha fet com una mena de cop d'estat. Ens ha posat en la confrontació, en... Llegeixes els diaris i fa por, no? Tenen, val a dir una cosa, que és, jo crec que ha sigut un... Ells pensen un gran encert. Han sabut muntar a la dreta, una dreta mediàtica, el que en diuen la Brunet, que són tots els diaris menys un a Madrid. Tots els diaris menys un, O sigui que és molt gros, això. I bastantes ràdios, un percentatge molt alt de ràdios, menys potser la més escoltada, que contínuament estan buscant l'Espanya de la confrontació, l'Espanya del Calvo Sotelo, del 30 i pico. L'estan buscant contínuament. Bé, respondre a això és molt difícil. O se fa plantant cara i amb decisió, amb molta valentia, no sé si Zapatero sembla que en té ganes, no sé si serà prou valent, perquè realment s'haurà d'enfrontar a unes forces carpetobotòniques fortíssimes. Si de tot això surt un projecte d'Espanya des de l'autodeterminació dels ciutadans i dels pobles, és un projecte bonic per entrar a Europa, per entrar, etc., i de la nostra llibertat com a catalans. Si no, és l'Espanya de la caverna, com sempre.
I els teus vins s'han ressentit de que t'ha baixat o no?
De què?
D'aquest so que et parlava del capa que havia baixat.
No, els meus vins, per sort...
Es venen bé?
No, es venen en el 80% a fora.
Fora d'Espanya, sí. Fora de Catalunya.
Sí, sí.
I mercats com?
80, quasi entre 70 i 80.
Estats Units?
Sí. A mi sempre m'ha fotut molt que la gent pugui pensar que els meus vins es venen perquè és el vi del cantant, primer perquè no és cert, perquè són més d'un, són dos socis, i després perquè jo no faig el vi, el fa gent que estima molt aquesta terra i s'estima molt aquest país i el vi també se l'estima. I per tant, el primer que em vaig dir a mi mateix és que si era possible, jo m'anava cap a fora per no haver de suportar els quatre gilipolles que deien, ah, sí, mira, llac. I venc, doncs, em sembla que m'acosta un 35% als Estats Units, i entre Alemanya i Suïssa deu ser fàcilment un 25 més, i la resta d'Europa m'ocupa una bona part i queda un 20-25 aquí. Això són els meus vins. Això no són els meus vins, els meus vins són unes coses molt bones que, que estem treballant durant tot l'any per mirar que estiguin bé.
Doncs molt bé, Lluís. El tècnic fa rato que mos està avisant que...
Perquè s'està dormint.
S'està dormint, no s'està acabant. T'agraïm molt que haguis volgut participar en aquest programa.
Escolta, només faltaria, sou els meus veïns, feu servir la meva música de més per començar el programa.
Sí, sí.
O sigui que us ho he d'agrair jo. Bé.
Molt bé, doncs, sense res més que dir-vos, donar les gràcies a l'Albert Pedrol, a la part tècnica, la Neus i el Jaume Martí,
gràcies
els companys, i el que us ha parlat. Recordeu que demà diumenge a partir de les 5 de la tarda tornarem a estar amb vosaltres. Si s'heu quedat amb ganes de tornar a escoltar, ja ho sabeu. Demà a les 5, davant de la ràdio. Moltes gràcies i bon dia.